Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El jutge del Tribunal Suprem que presideix la sala del judici de l'1 d'octubre, Manuel Marchena, ha insistit avui en un comunicat emès pel Suprem, que és la mesa del Congrés dels Diputats, la competent per decidir sobre si s'ha de suspendre els diputats independentistes presos. Així, la pilota torna a la teulada de la presidenta de la cambra, Meritxell Batet, que haurà de decidir els propers dies si se suspèn o no els tres parlamentaris de Junts per Cat, Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sánchez, i el diputat d'Esquerra, Oriol Junqueras. Batet ha demanat aquesta tarda un informe als serveis jurídics del Congrés sobre la suspensió i ha convocat la mesa per a demà. També hem sabut avui que Marchena ha fixat l'11 de juny com la data final del judici del procés. El cas quedarà vist per a sentència i s'espera que, com a molt tard, els acusats tinguin 15 minuts, a tot estirar, com dèiem, de torn de paraula final en què es puguin expressar. Esquerra Republicana, d'altra banda, ha anunciat que no participarà en la ronda de contactes del rei Felip VI perquè des de la formació liderada per Oriol Junqueras no consideren el monarca un interlocutor vàlid. Des de Junts per Catalunya estan estudiant si Jordi Sánchez és el responsable de representar la formació de Carles Puigdemont davant la primera autoritat de l'Estat en la ronda de contactes habitual entre la Constitució del Parlament i la investidura d'un president del govern. I seguim als tribunals perquè la Caixa de Solidaritat ha dipositat aquesta tarda 2.100.000 euros de fiança, són els que faltaven, sol·licitats pel jutjat 13 de Barcelona. L'entitat ha fet una crida a la societat perquè segueixi aportant diners per aixecar els embargaments que van començar dimarts a executar-se des del jutjat. I també destaquem que la Sala Pere Casaldàliga de la llibreria Claret de Barcelona acull a les 7 d'aquesta tarda la presentació del llibre Simone Veil, educadora, de Maria Ángeles García Carpintero Sánchez Miguel. Fins aquí l'actualitat.
Ràdio Estel.
Si la teva passió és el Futbol Club Barcelona, el 10 del Barça és el teu programa. Si la teva filosofia de vida és blaugrana, el 10 del Barça és el teu programa. Cada divendres a 2:15 del vespre per a Ràdio Estel, el 10 del Barça. Actualitat i autocrítica en clau blaugrana. No creiem en el periodisme objectiu, creiem en el periodisme honest. T'esperem cada divendres a 2:15 del vespre al 10 del Barça. El 10 del Barça.
Demòcrates, progressistes, persones inconformistes i valentes. Avui, més que mai, sentim l'impuls de centenars de companyes i companys que volen la república i lluiten per millorar la vida de tothom. A tots vosaltres, feu sentir la vostra veu. És l'hora d'un nou impuls, l'impuls republicà. Vota Oriol Junqueras, vota Esquerra Republicana.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència. Amb Glòria Montasell.
Benvinguts al Viure des de l'essència, que contents que estem de compartir aquí una setmana més amb tots vosaltres. Us sembla, doncs? Comencem. El passejar descalç vora del mar ens aporta elements vitals per l'equilibri del nostre cos i la nostra ment. Serà del que parlarem avui a la secció d'hàbits saludables amb Mònica Mercadal. Com podem entrenar l'autoconfiança? Com l'actitud pot interferir directament a l'èxit? Preguntes que avui ens respondrà l'expert i gran professional Jaume Lladó, director de Dale Carnegie Barcelona. Sí, eines per poder afrontar qualsevol escenari que la vida ens posi al davant, com el bullying, per exemple. Parlarem de l'avort provocat amb la doctora Emma Esteve, especialista en obstetrícia i ginecologia. A la secció de nutrició energètica, la coach en salut Gemma Hortet ens prepararà una recepta creativa depurativa de primavera, una amanida semicruà de bròcoli amb salseta de xucrut. Què és realment el trastorn del dèficit d'atenció? Per què aquesta necessitat de posar etiquetes si tots som diferents avui? En parlarem a Educació Integral Holística amb el pedagog i director Màster Internacional Online, Ignasi Salvatella. I per finalitzar el programa d'avui, a l'essència en el món de les lletres, farem un viatge pel llibre Geometria i Luz, Medicina per el Alma, amb la seva autora i creadora del mètode Geocrom, Marta Pobo.
Viure des de l'essència. Hàbits saludables, amb Mònica Mercadal.
Ens acompanya Mònica Mercadal, creadora de Mont Wellness. Molt bones, Mònica, com estàs?
Hola, Glòria. Doncs molt bé, molt contenta de ser aquí.
Avui parlem de les propietats de les passejadetes vora el mar.
Sí.
Aquella sensació que se'ns mou algú per dins i dius, oh, que bé que estic.
Sí, i saps què passa? Jo penso que de vegades la gent no és del tot conscient de tots els beneficis i totes les propietats que té una simple passejada vora el mar. Llavors, a mi avui m'agradaria una mica explicar què li passa al nostre organisme quan fem 20 minuts de passejada vora el mar.
Fantàstic, fem el viatge, doncs.
Fem el viatge. D'entrada diré que Hipòcrates, pare de la medicina, ja fa molts segles que ens parlava de la cura de mar i de com l'aigua marina ens podia retornar la salut. Tenia com uns efectes terapèutics. A principis del segle XVIII ja es va descobrir que la gent que vivia vora el mar tenia més bona salut que la gent que vivia a les ciutats d'interior. Per això jo penso que els que vivim vora el mar tenim realment sort i hauríem d'aprofitar tots els beneficis. Llavors, comencem. Quan un fa una passejada vora el mar, un dels primers efectes que té l'organisme és que absorbim els minerals del mar per la planta dels peus. Això vol dir que ens omplim de sodi, magnesi, calci i iode. Per tant, estem remineralitzant l'organisme, d'acord? És molt, molt important. Una altra cosa també que passa, també, que crec que és molt important, és que respirem brisa marina, que li donem als nostres pulmons un respir, li donem com una oxigenació. La brisa marina està repleta d'ions negatius. Els ions negatius són molt positius, molt, molt més positius que els ions positius, per dir-ho d'alguna manera. I ara m'agradaria dir-te 4 o 5 punts que contenen els ions negatius. Recordem que els ions negatius els trobarem sempre que hi hagi aigua en moviment, és a dir, una cascada, un riu, l'aigua de mar. Allà on hi ha aigua en moviment, hi ha ions negatius. I aquests el que fan és que tenen la capacitat de relaxar-nos mentalment, estimular els nostres neurotransmissors, això vol dir que treballen directament amb la salut hormonal, estimulen la producció de serotonina, despegen la ment, saps a vegades quan tenim un núvol que estem com
emboirats, no sabem, com si tinguéssim una capa que no ens oprimés.
Sí, doncs els ions negatius treballen directament amb aquest núvol, els pulmons s'oxigenen i el nostre sistema respiratori és com si es purifiqués. Llavors, imagina't la importància només de respirar brisa marina, D'altra banda, l'aigua freda activa la circulació sanguínia, per tant, millora tot el sistema circulatori, per tant, és revitalitzant. Tonifiquem tots els músculs, és tonificant, el massatge que li fem a les cames és molt important. Un altre punt molt important és la sorra de la platja, que ens fa un massatge i una exfoliació natural als peus. D'altra banda, treballem problemes de varius, cames cansades, retenció de líquids. Fem un gran treball cardiovascular, li donem activitat al cor. I, per últim, diré, que crec que és un dels més importants, que ajuda moltíssim al sistema nerviós. És a dir, que ens ajuda a desconnectar del món caòtic i estressant en el que vivim. I aquesta passejada de 20 minuts el que fa és apropar-nos a la natura i a la nostra essència. És un passeig que s'hauria de fer en silenci, que jo el faig en solitari, perquè m'ajuda a connectar amb mi mateixa. L'aigua de mar, sempre ho he dit, de fet, jo prenc aigua de mar quasi cada dia, m'agrada molt, no només em banyo a l'aigua de mar i faig passejades, sinó que prenc, com acostum, aigua de mar.
Un vaset?
Un vaset petitó, ara si vols parlem un minut només de l'aigua de mar, però en definitiva, aquella gent que passeja per l'aigua de mar, crec que, o per la vora a la platja, crec que està fent un gran...
Revitalitzant.
Sí, molt, i remineralitzant. Llavors, saps a vegades que tens un mal dia o que estàs capficada o... Si poguéssim sortir 20 minuts i anar a passejar, només aquest passeig de 20 minuts...
És el deixar anar.
És el deixar anar, és el reconnectar.
Amb la teva essència.
Sí, completament.
Amb el teu propòsit.
Exacte.
I alhora amb la teva intuïció.
Exacte. I alhora el que estàs fent és absorbir-te de totes les propietats terapèutiques que té el mar, no? Dels minerals i dels ions negatius.
Com deies, l'aigua de mar, què ens pots dir així a nivell... prendre un vaset diari, dos ditets?
Sí, mira, a mi m'agrada prendre sobretot l'aigua de mar ara quan comença l'època de calor. Per què? Perquè en èpoques de calor suem més, sobretot les dones, ens baixa una mica la pressió.
Uh-huh.
Exacte. Llavors l'aigua de mar el que fa és donar-te energia, és com treballa molt amb l'homeòstasi interna del cos. Llavors ens dona com, ens remineralitza, ens puja una mica la pressió, treballa també amb l'anèmia, i és com una... És com una aigua que ens va molt bé per èpoques quan estem cansats o sortim d'una malaltia o pel motiu que sigui estem com amb falta, no?, d'energia.
Amb una falta d'energia que precisament en aquest moment no la tenim, no. Perquè amb la informació que ens has donat realment prenem consciència de la importància dels passejos vora el mar.
Sí.
Prenem nota. Moltíssimes gràcies, Mònica Mercadal.
De res, és un plaer.
Fins la propera setmana.
Fins la propera.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Habilitats comunicatives Dale Carnegie Barcelona, amb Jaume Lladó.
Sovint, amb els anys, anem aprenent la importància de saber comunicar les nostres idees. És rellevant el to, el moment, la manera d'explicar la idea. I qui millor que el senyor Jaume Lladó, director de Dale Carnegie, Barcelona, de les empreses líders en l'entrenament d'habilitats d'intel·ligències socials, anomenades soft skills, perquè ens ho pugui explicar. Jaume Lladó, benvingut al Viure des de l'Essència. Què tal?
Hola.
Que bé, quantes ganes avui de que ens puguis explicar, no?, el fet aquest de comunicar el to, la forma, la manera.
És la qualitat bàsica. Els humans, tots nosaltres som comunicació. És a dir, fixa't que només amb el gest, la paraula, el silenci, ja estem transmetent. De fet, hi ha un gran pensador que va dir, diu, si hi ha alguna cosa que és impossible, el que és impossible és no comunicar. És a dir, sempre estem comunicant, sempre estem transmetent. I això es converteix en un problema, perquè a vegades tenim idees, tenim coses, i ens agradaria que ens entenguessin, les sabéssim explicar, que ens les seguissin, etc. Per tant, no n'hi ha prou per tenir èxit o per poder treballar o per poder estudiar o per poder presentar les nostres idees en saber-les. Cal saber-les a comunicar en el moment, amb la forma... més adient.
La gestió, eh? Mm-hmm. Amb aquests programes 100% pràctics que feu a Dale Carnegie Barcelona, que amb adolescents ja, amb 15-16 anys, ja venen amb vosaltres. És sorprenent, els resultats que teniu.
Oh, i tant. I veus nois que expressen les seves idees, els seus plans, les seves il·lusions, inclús molts d'ells hasta tens ganes de dir, ah, doncs, escolta, vols fer això? Doncs jo m'hi apunto. Per què? Ho veus amb les ganes, amb la il·lusió, amb la motivació que ho fan... I d'on t'han tret? Doncs perquè ells tenen ganes de transmetre això. I això és el que mou el món. Més que el saber coses, és el saber els de transmetre.
Quina falta faria que poguessin a les escoles, no?, haver una assignatura, que poguessin parlar d'aquestes habilitats, aquestes habilitats socials?
Sí, jo crec que els mestres tenen moltes dificultats amb això, perquè és que els programes exigeixen molt tema de coneixement, però ells són molt conscients de que cal desenvolupar aquest tipus d'habilitats. Vull dir, un treball ben presentat, ben explicat, encara que siguin dos minuts, pots transmetre molt més que explicant 20 hores una cosa.
I no parlem de l'estrès que això ens pot arribar a generar, perquè els adolescents... Estic estressat. No sé com fer-ho. Estic estressat. En canvi, de quina manera aprendre a gestionar-ho. No?
Tens molta raó, en el sentit de que quan un té por de parlar en públic, de presentar-se o de comunicar, això et genera estrès. I aquest estrès encara et posa més neguit, i aquest neguit fa que la teva comunicació s'empobreixi. I això és un cercle...
Viciós,
és un cercle
tancat, eh?
Absolutament, un cercle viciós.
Què més podem dir en els adolescents que diuen, com ho puc fer? Estic escoltant el Jaume Lladó, que em parla d'aquesta metodologia, no? Aquesta filosofia de vida de Dale Carnegie, però necessito que em doni alguna eina, petita que sigui, en aquest moment.
Mira, en el moment que tu vols transmetre alguna idea, el primer que has de fer és intentar fer-ho molt senzill. Molt senzill. Ho he dit una altra paraula, no t'enrotllis. Explico clar, català i directe. La gent ho apreciarà. Fixeu-vos que moltes vegades, quan li dones un micròfon a algú en algun moment, es comença a explicar, i tots ens acabem cansant. No, explico clar, senzill i curt. I la gent t'ho apreciarà i tindrà ganes d'escoltar-te més, inclús.
Des de l'essència, no?, i des d'aquesta practicitat.
Exacte.
Anem al nucli.
I sobretot, expressa-ho tot tu. La teva veu, la teva postura, la teva cara, la teva entonació, que es noti que allò ho vols transmetre.
Obrint el cor, m'està vinguent dir-te.
Oh, i tant. Perquè els altres ho notem. Quan algú t'expressa alguna cosa amb el cor, ho veiem de seguida. Quan algú expressa quelcom sense el cor o sense l'ànima, ho notem tant.
Aquests punts de relaxació... Fas meditació, Jaume, tu? Fas algun moment de desconnexió en el dia per dir necessito parar?
Bueno, sí. Sobretot és... Jo ho dic, estar una estoneta amb mi mateix. Esperar un moment, estic amb mi mateix, em contemplo, veig què sento, com em batega el cor, com respiro, etc. I tornem-hi.
I tornem-hi, doncs, i tornem a la propera setmana. Moltíssimes gràcies. Recordem que posant Dale Carnegie Barcelona podem trobar molta informació dels cursos de com poder acompanyar els nostres joves, que avui dia tot va tan ràpid i necessiten aquest acompanyament, podríem dir-ne, social, per treure els seus talents.
Sí, i se sentiran orgullosos del seu progrés. I tant.
Moltíssimes gràcies per viure i treballar amb il·lusió, Jaume Lladó. Tens ganes de més? Vols aflorar els teus talents deixant anar allò que obstaculitza el teu propòsit? Doncs tens línia directa amb Dale Carnegie Barcelona. Truca'ns al 934-960-000.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montaser. Salut i benestar de la dona, amb la ginecòloga Emma Esteve.
Avui al programa parlem amb la doctora Emma Esteve, especialista en obstetrícia i ginecologia, de l'avort, no? De l'avort provocat. Què hi ha al darrere? Quina informació ens perdem? Doctora Emma Esteve, benvinguda al programa. Com estem?
Hola, Glòria. Gràcies per convidar-me de nou.
Quin honor tenir-la aquí, perquè realment el tema del que parlarem avui és molt rellevant, també, el fet de l'abord, no? Aquesta càrrega psicològica que pot arribar a provocar i que no en som realment conscients.
Sí. A Espanya tenim acceptada la llei de l'avortament des del 2010 i hi ha una modificació en el 2015 per protegir una mica les menors de 16 a 17 anys i a les dones amb discapacitat, que de cara a tindre que prendre aquesta decisió, si no són capaces, i a les menors, hi ha un tutor legal, i en el seu cas, si no es posen d'acord les dues parts, seria el jutge el que decidiria. A l'abort provocat de manera legal a Espanya es pot realitzar fins a les 14 setmanes, sense explicar, no necessites
sense
cap
justificar.
Motiu.
I
es pot allargar fins a les 22 setmanes si hi ha perill per salut materna, malalties greus, malformacions greus en el bebè o incompatibilitat de la vida del bebè. El que passa que el preocupant no és el que una dona, que és un cas únic, decideixi el que vol fer amb la seva vida, no? Perquè jo sempre dic, ni el defenso ni l'ataco. Però si en l'altre programa vam parlar del vincle mare-fill, no? L'hostilitat que pot sentir un bebè dintre d'una mare que, pel motiu que sigui, en aquell moment en la seva vida, creu que no és el millor per ella ni pel bebè, doncs la decisió que prengui estarà bé, vull dir que no li hem de donar més voltes, no? És molt pitjor créixer en un ambient hostil, no?, per al bebè.
De totes maneres, quines seqüeles ens pot deixar un avortament?
Jo crec que si la dona té una decisió clara i té el recolzament de l'entorn adequat, doncs les seqüeles seran mínimes, no? El problema és quan un dol d'un avort provocat, perquè no deixa de ser un dol, no fa un tancament emocional, no? No el deixem com un assumpte tancat, sinó que és un assumpte que es queda al nostre inconscient com una càrrega de consciència, un remordiment, i que en un futur, immediat o no, ens pot donar, doncs, trastorns físics o psíquics, no? Perquè el nostre cos al final ens avisa amb els símptomes de que hi ha algú que no hem tancat, no? De que hi ha algun tema que està en incongruència amb el que s'ha quedat gravat en l'inconscient.
Davant d'aquesta situació que se'ns queda gravat en l'inconscient, un avortament, com podem portar a terme un dol?
El dol és molt important parlar-ne, expressar-lo i poder despedir-se d'aquella vida que no s'ha acabat de materialitzar, no? I és molt important que la dona es quedi en pau amb el que ha fet, o sigui, no veure l'avort com una cosa dolenta o una cosa negativa, sinó, bueno, com una decisió que en aquell moment es va prendre raonada i convençuda, no?
Un aprenentatge, podríem dir.
Sí, és un aprenentatge, no? És viure en consciència aquest procés per al que estàs passant, no superficialitzar-ho o banalitzar-ho i dir no passa res, sinó posar consciència en què està succeint, per què està succeint, quines mesures puc prendre, no? Perquè el tema de tot això és... estem fent servir l'avort provocat com un mètode anticonceptiu, doncs, evidentment, no és la millor opció, ni en altres, no?
És una opció bastant, podríem dir, destructiva.
És una opció destructiva, no? Llavors, és molt millor educar en sexualitat, no? Uh-huh. I preveure les conseqüències, perquè al final, al prendre la decisió de fer-lo servir com un mètode anticonceptiu, és una manera d'estar agredint el nostre propi cos i d'estar com acceptant que el plaer que li podem provocar a una altra persona, doncs ens està impedint que nosaltres ens respectem i prenguem mesures per no quedar-nos embarassada o per no adquirir malalties de transmissió sexual.
Sent que hi ha molta falta d'informació, vostè, sobretot a la consulta, el que venen els joves o les mares a...
Sí, jo crec que hi ha més informació de la que hi havia abans, perquè a les escoles es parla de sexualitat, però penso que queda molt perquè es parli d'una manera conscient de sexualitat, no? No només d'utilitzar mètodes anticonceptius per prevenir embaràs o malalties de transmissió sexual, sinó per autorespectar-se, respectar l'altre, comunicar-se, no? Vull dir que hi ha molta feina a fer des de la consciència i per això, doncs, necessitem educadors i professors que estiguin també formats en la consciència.
Alguna web, algun llibre que puguem recomanar als nostres oients?
No tinc cap llibre en concret. El que passa que sí que és veritat que hi ha molts terapeutes que treballen el tema del dol des de diferents línies psicoterapèutiques, no? I una de les que ho fa i ho fa molt bé és la Gestalt.
Deixem anotat. Moltíssimes gràcies, doctora Emma Esteve. L'esperem aquí, al Viure des de l'Essència, la propera setmana, per seguir aprenent al seu costat.
Perfecte, Glòria. Moltes gràcies.
Gràcies.
Estàs escoltant Viure des de l'Essència. Nutrició energètica, amb Gemma Hortet.
Estimats oients, seguim. I avui una vegada més ens acompanya l'estimada Gemma Hortet, dissenyadora de salut, experta en nutrició energètica. Gemma, molt bones, com estàs?
Molt bé.
Tenim nova recepta setmana, una recepta enfocada, dius, a calmar la ràbia, el malestar, a fomentar aquesta creativitat que portem dins i que a vegades tenim bloquejada, no?, a depurar, a netejar. Això és màgic.
És molt màgic i, a més, és tan fàcil de fer, Glòria, que si ho féssim més sovint, fluiria molt millor. Estem en un moment energètic meravellós, que és la primavera, com dèiem la setmana passada, i en aquest moment vital ens convé, sobretot, menjar molta verdura verda. Depèn del moment de l'any en el que estem, necessitem prioritzar un tipus d'aliments o altres. En aquest cas, la verdura verda, sobretot el que és la fulla petita i les floracions, com el bròcoli, ens ajudaran a gaudir d'aquesta flexibilitat. I aquest moviment energètic ens ajuda al descobriment, al creixement, a florir, a abraçar nous projectes, a potenciar la creativitat. Llavors, jo us convido a que afegiu més verdura verda en aquest moment per poder facilitar aquest moviment energètic i a poder treure tota aquesta tensió que s'ha anat acumulant durant l'hivern. un dels plats ideals per fer en aquest moment vital, on encara hi ha dies en què pot fer mal temps i hi ha dies que fa calor i ens anem movent entre el fresc i la calor, aquests desajustos, anem a buscar sempre l'equilibri, és una amanida semicrua de bròcoli i fulles verdes amb una salsa de xucrut. Molt fàcil de fer. Jo aconsello que a la primavera el nostre plat el 50% sigui sempre verdura verda d'alta qualitat, i aquí el que faríem servir són una barreja de coccions. Faríem servir un bullit, que seria aquest bròcoli, que el bulliríem només 3 minuts per poder preservar totes les propietats del bròcoli, sobretot una de les coses que té el bròcoli, que és l'indol 3-carbinol, que ens ajuda molt a nivell hormonal amb les dones a poder gestionar tots els estrògens. I després faríem servir el amassat, que és barrejar una verdura amb una miqueta de sal, un condiment salat, per llanguitzar-lo, el que dèiem, escalfar-lo una mica, que no estigui tan cru i poder-lo assimilar millor. Això ho faríem amb uns rabanets. Els rabanets són ideals a la primavera també perquè és un picant fred, igual que us explicava abans amb la menta, no?
Sí.
És un picant fred que ens ajuda a moure l'energia, també. O sigui, que no estem estancats.
Aquesta energia estancada
que tenim, sobretot a l'hivern, i que tenim moltes vegades mentalment, no? I que ara és una època de on tot floreix, on tot va cap a fora. Si tu estàs estancat, doncs encara et sents més malament, no? I llavors farem servir aquestes fulles, que ara a la primavera els espinacs baby ens van molt bé, i els creixens també, com algo meravellós. I ho barrejarem amb una salseta, que aquesta salseta portarà xucrut, portarà pasta d'umeboshi i portarà unes pipes de carbassa per donar un greix de bona qualitat, juntament amb l'oli d'oliva. Què aconseguim amb això? Aconseguim un plat que ens aporta flexibilitat, molt vitalitzant i amb molta frescor. Ideal, sobretot, per persones que són caloroses, per les contractures i per la rigidesa mental.
Com dèiem, és un món fascinant, el de la nutrició, el de la nutrició energètica. On podem trobar aquestes receptes, Gemma?
Aquestes receptes les podeu trobar penjades a la meva web, que és molt fàcil de recordar perquè és 3v-gemmahortet.com.
Anotada, perquè evidentment és un bon lloc on podem trobar molta més informació.
Sí, perquè a més sempre que descric les receptes explico cada element de la recepta, quin efecte energètic et té dintre del teu organisme i com després el pots fer servir per combinar-lo amb altres receptes, tenint en compte, mira, doncs el bròcoli em va bé per això, o l'espinaca em va bé per això, perquè cada aliment, segons la medicina xinesa, té un efecte energètic en el nostre organisme.
Aquestes propietats energètiques, aquest ideal, no? Ideal per iniciar aquesta primavera. Algun altre ingredient més que vulguis tenir en compte per compartir?
Voldria remarcar sobretot el tema del xucrut. El xucrut és una col fermentada i tots els ferments ens ajuden molt a la primavera. A més dels germinats, aquí en aquesta amanida podríem afegir els germinats. Els germinats, que és aquesta potencialitat de planta, també ens desperta aquesta creativitat. I és una manera de menjar nutrients molt concentrada molt fàcilment, sobretot dintre de les amanides. A més, són molt digestius els germinats. O sigui, seria ideal, també.
Ideal. Gemma Hortet, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres. T'esperem la propera setmana amb més receptes, amb més ganes de compartir aquí el Viure des de l'Essència.
Perfecte, Glòria, aquí estarem.
Viure des de l'Essència.
Fundació Mútua General de Catalunya t'ofereix aquest consell de salut.
Tenim a l'altre costat del telèfon a la doctora Juliana Martínez, de la Mútua General de Catalunya. Doctora, què tal? Com està?
Muy bien, gracias.
Moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres, a l'altre costat del telèfon. Avui parlem del colesterol, no? Sí. Doctora, quan és necessari baixar el colesterol?
El colesterol es necesario bajarlo cuando los niveles en el análisis de sangre de colesterol total son superiores a 200, teniendo en cuenta que siempre tenemos que buscar el equilibrio entre el colesterol bueno y el colesterol malo, entre el HDL y el LDL. Y también teniendo en cuenta que no se nos sumen otros factores de riesgo, como puede ser factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, etcétera, en cuyo caso necesitaríamos niveles un poco más bajos de colesterol.
Podríem dir que ens hem de focalitzar bastant en l'alimentació. Aquí és on nosaltres podem posar-hi molt, a part de l'estrès, que suposo que també és un factor rellevant en el colesterol.
Sí, sí. El factor de alimentación es muy importante, pero tendríamos que mirarlo de una manera global, porque es importante hacer una alimentación correcta, igual que es importante hacer ejercicio, dejar de fumar, dejar de tomar alcohol en exceso, porque todos estos factores inciden en una elevación de los valores de colesterol.
Doctora, aliments prohibits, aliments que hem d'oblidar-los a la nostra dieta.
Sí, estaría bien olvidar todos los embutidos, todos los precocinados, todos los fritos, rebozados, los precocinados y sobre todo los muy procesados. Todos estos inciden mucho en el factor de colesterol malo, de subir el colesterol malo.
Doctora Juliana Martínez, moltíssimes gràcies. La importància d'aquest equilibri, no? L'equilibri entre el colesterol bo i el dolent. Ja sabem que l'alimentació és un factor molt important.
Seria recordar un poc nostra dieta mediterrània, bàsica i importantíssima.
Tenim una gran riquesa que a vegades ens n'oblidem.
Exactament.
Doncs moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres i li enviem una forta abraçada.
Un cordial saludo.
Gràcies.
La Fundació va ser promoguda per la Mútua General de Catalunya, entitat especialista en assegurances de salut amb les màximes cobertures i la millor relació qualitat-preu. Informa't al 93 414 3600.
Educació integral holística, amb el pedagog Ignasi Salvatella.
Ens acompanya Ignasi Salvatella, director màster online en Educació Integral Holística i president d'Educació 22 Món Solidari. Ignasi, benvingut al programa. Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Contents de tenir-te una setmana més aquí. Molts pares, moltes mares, famílies, ens diuen, parleu, per favor, del TDAH, perquè hi ha una gran necessitat, aquest suposat trastorn del dèficit de l'atenció. Què estem parlant de? Hiperactivitat o superactius?
Quan va morir la persona que va posar per primera vegada aquest nom, ell va dir que no era veritat. Aquesta és la primera notícia forta. No hi ha demostracions científiques, ja que estem vivint en un món científic, on digui que això és un trastorn pel qual s'ha de medicar. Això és una forma diferent de relacionar-se amb la realitat. Però el primer que hem de mirar és si tenen hiperactivitat i dèficit d'atenció, l'haurien de tenir per tot. Per tant, aquest és un bon criteri. Si el meu fill, el meu alumne, es concentra en alguna cosa, doncs no hauria de tenir aquest trastorn com a etiqueta. Es relacionen amb el món atenent de forma dispersa, són multitasca i nosaltres som lineals, la majoria, i fem una cosa darrere l'altra i, a més, ens agrada aprofundir-les. Ells n'atenen 16 alhora i potser, o 4, és igual, i potser no ens agrada a nosaltres com l'aprofundeixen, però tenen una capacitat de mirada global intensa. No tenen capacitat de concentració. El problema és que nosaltres considerem que és un gran valor, la concentració.
I a vegades és difícil portar-ho a terme en el món en el que vivim, perquè no ens enganyem. Si el nen va a l'escola, per molt que entenguem de que és una altra manera de veure i viure la vida, el nen està en una aula i el primer que et sents, que molts pares s'escolten, és dir, aquest nen porta'l al metge perquè aquest nen té TDAH. Què és TDAH? No, és una etiqueta, una etiqueta.
TDAH és la incapacitat de l'adult d'adaptar-se a la seva vibració i a la seva energia i a la seva superactivitat. I llavors el mediquem perquè s'adapti a nosaltres un altre cop, com he dit en altres moments. Els nens d'aquestes característiques que són portats a una escola més rural, que estan al camp, el meu fill, que va tenir la sort doncs, de viure durant un temps en una casa on hi havia arbres i es passava el dia a dalt dels arbres, doncs ningú el va etiquetar, per sort, i ell avui doncs sap que li costa concentrar-se, però té una capacitat d'atendre un grup de gent perquè els veu a tots, els atents, agafa l'energia i condueix el grup d'una manera espectacular
que ningú pot fer d'una altra manera gràcies a aquestes característiques.
Aniríem al punt de dir, despertem el talent, perquè tots tenim un talent, no? Quan parlem de les intel·ligències múltiples, Daniel Goleman, quin talent té? Potenciem, en lloc de dir, no sap fer, no, què és el que sap fer, què és el que li surt millor, no?
Completament, i hem d'entendre que l'escola té un 90% d'intel·ligència lingüística verbal. Uh-huh. Si tu no estàs amb aquesta ben activada, perquè inclús els problemes de matemàtiques s'han de llegir, primer...
Correcte.
Doncs llavors els altres no estan en l'estàndard, però el que hem de canviar és aquest estàndard.
Com...
Hem de moure l'escola, clar. Amb una olla a pressió, els cigrons exploten. I això és el que estem fent amb aquesta superactivitat i transformar-la en un trastorn. Perquè necessitem que estiguin concentrats per llegir, per escriure, per fer l'ensenyament com el tenim dissenyat.
Ignasi, anem a les eines. Com podem ajudar els pares que ens estan escoltant i diuen sí, d'acord, tot això ho entenc, és el que està passant a casa meva, però què puc fer? Com puc ajudar el meu fill?
Tots superem la nostra pròpia educació, i jo sóc mestre, eh? Per tant, és una part de l'educació de la qual utilitzem un 20, un 15% el reste de la nostra vida. Els sistemes d'equacions de segon grau els saben fer els professors que l'ensenyen. Els demés ja no en sabem. Per tant, diguéssim, primer acompanyar que no és tan important treure males notes a l'escola i després confabular-se amb mestres per acompanyar el que pot fer bé, anar a una escola que funcioni per projectes, que les seves habilitats, com bé deies abans, puguin ser potenciades i no reconduïdes les que no són habilitats.
Podríem dir, anar més des de l'escolta, mirar el nostre fill als ulls i dir-li t'entenc, intenta, i estic aquí per ajudar-te. Comencem des d'aquesta part també, no tan emocional, aquest vincle pare-fill, mare-fill, filla, no? Que també, perquè els adults també anem molt ràpid. Aleshores, dir, busquem moment per parar, mirar els ulls al nostre fill i dir, ho aconseguirem? Anem de la mà?
Per descomptat, i la segona és treballar des del cos i entendre que l'atenció és una qüestió física en el nostre cos, que la podem cultivar i la podem allargar en el temps, i seria concentració, encara que comencem per 3 segons i anar allargant. En el cos va molt bé treballar, perquè també és una habilitat interessant a tenir. No? Concentrar-se una mica i no despistar-se per la primera mosca, que sigui per la tercera.
Exacte, tenim un marge.
I podem anar-ho entrenant. I això és treballar el cos, veure l'atenció com la sensació física que em provoca.
Ignasi, algun llibre que puguis recomanar, alguna pàgina web perquè els nostres oients puguin endinsar-se, puguin fer més recerca?
Mira, amb hiperactivitat hi ha molt, tot el que sigui parlant des de l'amor i no des de reconduir-los, sinó des de potenciar les seves habilitats. I després el llibre Despertar la consciència a través del cos, que seria ajudar-los fent treball de cos. I és d'Editorial Milenio i es troba a les llibreries.
Anotat. Moltíssimes gràcies una vegada més, Ignasi Salvatella. Seguim la propera setmana?
Seguim.
Vinga.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. L'essència en el món de les lletres.
La nostra convidada d'avui diu l'escenació Geochrom és la meva mestra. L'entrega a l'amor per la vida des de fa 3 dècades. Marta Pobo, benvinguda al Viure des de l'Essència.
Gràcies, per mi és un honor estar aquí.
Moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres, per compartir llum, color, geometria i psicologia.
Així és.
Parlarem de coses molt interessants avui.
Això espero.
A la teva joventut va estudiar història de l'art i antropologia. Abans, però, de la seva carrera, també es va iniciar en el camp de l'art i la fotografia.
Sí, durant 19 anys vaig estar fent molts reportatges.
I en la seva segona etapa vocacional, Marta Pobo va començar a formar-se intensament en medicines alternatives i energètiques com quiromassatge, reflexologia, maestria reiki, cristaloteràpia, flors de Bach, medicina tradicional xinesa, acupuntura, antroposofia, psicologia, una gran formació...
Neuropsicologia,
de
sí.
De neuropsicologia. 21 llibres ja publicats a dia d'avui.
Sí, durant 25 anys he escrit 21 llibres.
un promig molt interessant. Molt,
sí, és que ha sigut la meva expressió, diguem, artística, a partir de la literatura.
Podríem destacar el llibre Geometria i Luz, una medicina per a l'alma, que actualment ja està a la tercera reedició ampliada.
Aquest és el que resumeix, bueno, resumeix no, és la bíblia, diguéssim, de la geocromoteràpia, que és del que també vinc a parlar avui.
I el darrer llibre, Más allá de la emoción.
Aquest és un llibre molt pràctic, molt de psicologia, molt per tothom, per mestres, per pedagogs, per la gent del carrer, per nanos vull dir joves. Vull dir que aquest és més accessible, no parlo de geocromoteràpia, però és molt pràctic.
Estem parlant, avui parlem d'un nou model de salut, no? Una nova manera de veure i viure la vida.
Més quàntica.
Més quàntica.
Però alhora molt espiritual, perquè la física i la metafísica s'estan fusionant actualment.
Tot i que el temps no és molt extens, però si féssim un petit viatge, no? Explicar-nos els orígens d'on li ve la geocromoteràpia a Marta Polvo.
Bueno, de fet, és tot un procés inspiracional bastant llarg, però es va desenvolupar en 2 anys. Seria molt llarg d'explicar aquí, amb el poc temps que tenim, com va anar succeint pas per pas. Però el cas és que hi van haver finalment 77 arquetips geomètrics, cromàtics, com ara posaré algun exemple, que tenien unes funcions terapèutiques determinades i que important va ser constatar-ho amb la realitat de la clínica diària dels pacients i amb diferents terapeutes, no només jo, sinó un munt de terapeutes de diferents especialitats que van anar constatant aquestes propietats. Llavors, ara, la geocroma és una eina d'autoconeixement, bàsicament, de treball amb el subconscient, de treballar memòries cel·lulars, patrons repetitius, familiars o no, heredats, o simplement de teva infància, o inclús, podríem dir, d'altres vides, i càrmics, perquè són patrons d'ordenament psicològic, energètic, anímic. Això, si vols, si en parlem d'aquests 3 grans planos.
Sí, fantàstic, el fet de
perquè
poder...
Perquè és que, si no ho situarem. Ho hem molt de situar bé. Una mica, perquè... Com ho podríem resumir? Hi ha un plano molt material nostre, que és el nostre cos i tal, i que ens alimentem. O sigui, tots els aliments, la naturalesa, la química, les plantes... És igual que parlis de fetoteràpia o que parlis de química. Però tot aquest món material és el més conegut i és el que ens belluga i és el de l'economia, etc. Vale, el cos. I sempre ens hem curat molt a través de les plantes. Vale. Hi ha un altre plano real nostre, que és tan vivencial com l'altre i tan important o més que l'altre, que és el psicològic, però també és l'energètic. I com a acupuntora, clar, t'he de dir que nosaltres tenim tot un cos energètic amb 14 meridians i tot un... Cada punt d'acupuntura es podria considerar com una finestreta. Uh-huh. I els grans xakras serien portals, no? Són punts d'acupuntura. Són entrades i sortides d'energia i estímuls.
Bueno, aquest seria el segon punt.
Sí, l'energètic està vinculat al psicològic. Per què? Uh-huh. Perquè l'acupuntura, i d'això va molt aquest últim llibre meu de les emocions, també, resulta que associa una emoció amb un òrgan i amb un meridià. Uh-huh,
correcte.
Per exemple, si tens por, això pertany al meridià de ronyó, si tens ràbia o cabreig, seria meridià de fetge. Pena, tristesa, melancolia, seria pulmó. Hiperreflexió, estrès, seria melsa, estómac... Tot això, que seria molt llarg d'explicar, està en relació a la psicologia, totalment, i els nostres pensaments, idees i creences, també, no només les emocions. Per mi és un sol paquet. Energia i psicologia va junt. Vale. Però aquí la clau, que això ens fa entendre la geocrom, és que hi ha un altre plano nostre, que és l'espiritual, que li diem espiritual, però jo li dic anímic, perquè l'espiritualitat, per mi, la té una cèl·lula, la té un meridià, o sigui, tot per mi és espiritual, eh? Però, bueno, quedem amb el plano anímic nostre, que aquest, que té que veure possiblement amb karma, amb vides passades, que té que veure amb el propòsit de la teva vida, que has vingut a fer, la teva missió, el que et dona aquesta plenitud, bueno, l'ànima, que seria aquí també molt llarg d'explicar, només respon, o respon bé a el so, a la geometria i a la llum. I la llum, els fins de la llum són els colors. Per tant, tots els colors, tots els patrons geomètrics, que és un món molt quàntic, ara no ho veiem com raro, matemàtic, doncs no, és la nostra realitat. Si tu agafes un arbre o analitzes una fulla o tal, veuràs geometria. Hi ha proporcions àurees de tot arreu. La geometria
està en tot. Estem envoltats de geometria.
Clar. Tot és geometria, tot és ordre i estructura.
I des de la geocrom és com ho apliquem,
clar,
com ho apliques a la consulta?
Ara anirem a la part més pràctica de la geocrom, però la part filosòfica és que la nostra ànima respon bé, sintonitza molt bé i reacciona molt bé a la llum i als seus colors, a les freqüències, i als patrons geomètrics. I també el so, que jo no m'hi poso amb el so, no és la meva especialitat, però hi ha algunes coses de so totalment terapèutiques i n'hi ha també molt alteradores. En geometria també pot fer coses alteradores, no et creguis. Llavors, és el pla només causal. Si tu cures, sanes, la paraula curar no m'agrada, però bueno, si sanes l'ànima des d'aquest patró alterat, o li posen-li el patró harmònic, no? Amb un diagnòstic ben fet, que també en parlarem, a partir d'aquí la psicologia, l'energia i la matèria és com una precipitació. Es va reordenant tot perquè has tractat l'origen, la causa.
La causa-efecte,
estem
parlant.
És com una manera de veure la salut des d'un punt de vista més etiològic, més anant a l'origen i no tant amb els símptomes. Sempre estem amb símptomes, però no estem tractant causes. Clar, això és una eina molt poderosa, molt maca i molt
com
profunda i molt
espiritual. Com ho podem portar a la pràctica perquè els nostres oients...
Vale. Sí, perquè sona estrany, però per mi... Jo porto 30 anys treballant amb això.
Clar, veure,
com us ho puc dir? Així, jo parlo amb un oient, amb un... Què et dic? Et faig acupuntura, però no et clavo agulles. Te la faig amb un estímul lumínic, determinat, et poso un patró geomètric en aquell punt d'acupuntura, que potser és un pentagon groc, un triangle verd, un cercle blau, el que sigui, perquè jo abans ho he predeterminat amb un test energètic que t'he fet, personalitzat, etc. Llavors, t'estic fent una sessió amb una camilla, però amb un estímul lumínic provocant-te un patró ordenat amb uns certs polígons de color. Res més, tu te'n vas a casa. En parlem molt del significat de cada arquetip. Per què avui de 77 arquetips t'han sortit 8 o 6 en aquesta teràpia, que són els prioritaris pel teu moment evolutiu, pel teu estat energètic,
etc. Però que es necessita en aquest moment,
exacte.
Eh?
La següent sessió, que pot ser d'aquí un mes o així, perquè és una teràpia que normalment no es fa més sovint que un cop al mes, perquè és molt potent i molt efectiva, també, i no cal, si no cal, no cal, doncs te'n posaré un altre. Llavors serà com un altre esglaó o una altra capa del subconscient o algo més complementari a el que hem fet avui, no? I això és una pràctica normal, però aquesta és una de les maneres de fer geocrom. L'altra és, per exemple, ara no ho tinc aquí, però amb una, et dono una botella d'aigua de mar, o una botella no, un potet, com si fossin flors de Bach, amb unes essències que estan prèviament preparades, les essències mare, amb filtres geocrom, o sigui, essències geocrom, se'n diu, que també dono cursos d'això, i també ho fem com a complement o no, com a teràpia única. O sigui, jo, per exemple, hi ha una persona ara molt estressada, molt no sé què, que no té mai temps de venir, i l'única manera és que jo li vaig enviar, li vaig fent el test, així a distància i tal, i li envio per MRV la seva botelleta amb els codis que necessita, i ella pren la teràpia a través d'aigua codificada. No?
Estem parlant amb Marta Cobo, més de 20 anys...
Popo.
Povo, més de 20 anys, amb geocrom. Quins tipus de pacients...
30 portem ja, quasi.
30 ja, quasi.
Sí.
Passa el
Quin
temps.
Tipus de pacients? Mira.
Són els que més et venen.
Venen amb conflictes psicològics, relacionals i existencials. Què faig jo en aquesta vida? Què he vingut a fer? No té sentit per mi la vida. Estic desmotivat, estic massa estressat. La part psicològica i relacional és contínua. Però, clar, poden venir amb un mal de genoll, amb un... Clar, però, bueno, per això també tinc altres eines, no?, per ajudar-los. Però aquesta és la bàsica. I algunes persones em truquen per dir-me, mira, sento que estic perdent l'ànima, m'estic enfosquint, no té sentit per mi la vida, em pots ajudar? Això és una pregunta ja anímica.
Totalment.
Ja no és ni psicològica, és purament existencial. És molt això.
La desesperació.
Aquest és el perfil de gent que ve.
També hi ha molt a nivell preventiu.
Sí, Però la gent no l'entén, la medicina preventiva, i és l'única medicina intel·ligent, eh?
Correcte.
És la més intel·ligent de totes.
Important de no perdre consciència.
Saps què aquesta... feien els acupuntors a la Xina? Només cobraven quan la persona estava bé. Si aquella família o persona una setmana amb malaltia, no els hi pagaven a l'acupuntor, perquè era culpa de l'acupuntor. Només feia medicina preventiva. És molt important.
Molt important. On te podem trobar més informació, Marta?
Bueno, mira, hi ha... Tinc tres o quatre webs, cada una. Perquè hi ha una aplicació que no he esmentat, deixem-la que l'esmenti, que és la medicina de l'hàbitat. També hi ha diversos arquetips adequats per corregir cases. Primer s'han de llegir i s'ha de fer lectura energètica. Això jo li dic medicina de l'hàbitat, de tot això dono cursos. Vale. Llavors, meditació és una altra de les aplicacions. Hi ha moltes meditacions meves penjades amb geometria llumínica. Cada l'últim dimarts de mes també fem meditació aquí al Born. Vale. Llavors, essències, meditacions, medicina de l'hàbitat i la sanació pròpiament de persones. Llavors, això es pot veure a institutogeochrome.net. Aquest és la web de tots els meus cursos, de les teràpies, de què és la geochrome, del meu espai. Tinc dos espais de treball. Un, que és l'escola, que és a Caldes de Montbui, molt a prop de Caldes de Montbui, i l'altre a Barcelona, a Born. El Born és més petit i és el meu despatx, i aquí treballo també.
Podem trobar tota la informació a institutogeochrome.net.
Sí.
Alhora també tens una web molt interessant,
sí,
de llibres Marta Pobo.
Librosmartapobo.com. Sí.
On aquí hi ha tot.
Aquí no només hi ha tots els meus llibres amb capítols gratuïts, algun capítol gratuït, amb els índexs, vull dir que està explicat cada un dels llibres. I també hi ha les meves meditacions i molts articles que he escrit, gratuïts, que estan allà també. Articles de diversos tipus, psicografiats alguns, altres més de tipus antropològic, els altres més espirituals, altres molt pràctics. Bueno,
Marta,
aquestes dues són les més importants.
Que dir-te moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres, al Viure des de l'Essència, molt per aprendre al teu costat, molt moltíssim.
Jo us agraeixo a vosaltres l'oportunitat d'estar aquí amb vosaltres, que m'agrada molt aquesta ràdio.
Moltes gràcies, ens has obert la finestra, ara ens toca a nosaltres anar-nos endinsant,
Sí.
Anar estirant a veure cadascú que senti què és el que necessita en aquest moment. Hem de ser conscients que si nosaltres ens harmonitzem, repercuteix de manera exponencial al nostre entorn. O sigui, som vibració.
I, a més, als terapeutes els hi pot anar molt bé saber de què va a fons.
També fas formacions?
Sí, moltíssims cursos de diferents menes i llargades, de 2 dies a 7 dies. Em retiro allà a Caldes. Ho dic perquè llavors el ventall sí que s'obre, en el sentit que hi ha molta més gent que està treballant com a professionals arreu, que no sóc l'única, entens? Una cosa és haver creat el mètode i l'altra és poder-ho expandir.
Expandir, fer-ne difusió.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Llum, color, geometria i psicologia aquí amb el Viure des de l'Essència, amb Marta Pobo. Agraïts. Fins ben aviat, ens tornem a veure, t'esperem.
Sí, segur, jo ja vindré ja. No t'amoïnis.
Una
abraçada. Gràcies a vosaltres. Fins ara.
Viure des de l'Essència, amb Glòria Montasell.
I això és tot per avui. Us esperem al proper programa aquí, al Viure des de l'Essència. Recordem que la vida és allò que passa mentre esperem que passin coses. Gràcies, equip tècnic. Gràcies a tots vosaltres per compartir. Fins la propera setmana. Qui els parla? Glòria Montasell. Converses des del sentir. Descobrir per descobrir-nos, doncs, les teves inquietuds són les nostres. De què t'agradaria que parléssim al programa? Pots contactar amb nosaltres i explicar-nos-ho. El nostre mail és viure@icloud.
Ràdio Estel.